Bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Juan Carlos Valero, de ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
Al Leandro Lamor, director de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
I al Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel, benvingut.
Bona
també.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella. Senyor cardenal, molt bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut i gràcies per estar aquest dissabte aquí a la cadena COPE Catalunya Andorra i parlar de coses que suposo que deuen interessar molt als oients, que a partir d'ara doncs escoltaran pràcticament fins a la una del migdia. Senyor cardenal, estem a les portes del Nadal. Una commemoració important és la commemoració del naixement del fill de Déu a Belén, concretament. A la glossa dominical d'aquest diumenge, vostè parla de que aquesta festivitat és la, podríem dir, la festa de la solidaritat, no? Amb els més pobres, amb els més necessitats i també amb l'Església i els cristians perseguits arreu del món, no?
Clar. Home, tenim l'exemple en Jesús. Jesucrist va elegir per a vindre a la Terra, al món, al fill de Déu, el país més pobre d'aquell moment. Pot ser més perseguit també, perquè els romans, davant aquests jueus que volien la seva independència, i ell va elegir aquest país tan allunyat del món romà d'aquest moment, i un petit poble que era Betlem, que no tindria molts habitants en aquell moment. I per néixer no va néixer a la casa de l'alcalde o a la casa del jutge del poble, sinó que va elegir la cova dels pastors, allí les ovelles tenien els seus corderets, no?, quan naixien. Això ens dona una visió, primera, com Déu ens estima a tots, i de manera especial als més pobres, no sols materials, pobres materials, sinó espirituals, i que d'alguna manera nosaltres tenim aquí un camí, un exemple per a seguir amb aquesta solidaritat que vostè deia, amb tota la gent, els d'aquí i els de més a lluny.
Nadal, dia 24, dia 25, dia 26, Sant Esteve, una festivitat molt lustrada a Catalunya, i el segon aniversari de la seva arribada a l'Arxidiòcesi de Barcelona. Suposo que va arribar amb molts projectes. Jo tinc al cap un dels més importants que vostè ens parlava alguna vegada, el nou pla pastoral. És la qüestió més ambiciosa que vostè pogués marcar des de la seva arribada. Com està hores d'aquest pla pastoral?
Bueno, estem ja pràcticament a la darrera plana.
Bueno, estem escrivint, bé, no?
Sí.
Això és feina ràpida.
Poqueta... Bueno,
no?
Té el seu
treball.
També. Molts col·laboradors. I demà, per exemple, per dir... Bueno, demà no, avui dissabte, ho presentem ja al Consell de Pastoral per a l'última lectura, revisió, i a veure si per a Quaresma ho podem ja presentar públicament a tota la gent. És un plan pastoral que sobretot d'alguna manera intenta que l'actitud interior de cada creient, cada cristià i cada persona humana que vulgui llegir-lo i practicar-lo, que sigui una conversió interior. Com ens situem davant aquesta situació del món en el que vivim, un món diferent de fa 40 anys, un món secularitzat, però en ànsia d'esperança, en ànsia d'un món millor, d'una fe més viva, d'un trobar sentit a la vida, en aquesta línia de conversió interior.
Vostè volia que fos un pla pastoral molt participatiu, no només als cristians. Ha estat així, finalment?
Sí, sí, hi ha hagut milers de respostes. I ho agraïm moltíssim, de tot l'àmbit de l'Església, de les parròquies, dels grups, també de grups de creients, i també algun que no es considera tan creient també ha escrit, no sol ells, no molta gent, però bueno, ho hem agraït molt. Tot això ha sigut ara un treball de fer un resum de tot això i quedarà plasmat en aquest llibret que després farem, que presentarem en societat, i conto que vosaltres també, els periodistes, ens ajudareu.
Ens en farem ressò. D'aquests dos anys, alguna assignatura pendent, senyor cardenal?
Ui, pendent ho tenim quasi tot en aquest moment.
Déu-n'hi-do.
Jo crec que estem en un moment de canvi social, familiar, religiós. És un canvi global i ho tenim tot pendent. Jo crec que l'ensenyament, tenim pendent l'educació dels fills, que preocupa a tanta gent, tenim pendent com tractar a les persones que es van fent grans, es van fent vells, què fa la societat, què fa la família per ells. tenim pendent l'acollida dels immigrants, tenim pendent donar un missatge d'esperança als joves, ho tenim tot pendent, però això no vol dir que estem descorazonats o desanimats, no, 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 això és apassionant, és un moment
motivador,
molt creatiu,
motivador, no?
Motivador, que tenim que buscar un camí d'esperança per a tots, una bona via perquè el tren pugui funcionar i construir una societat nova.
Molt bé, obrim ja micròfons a la resta de companys de taula, el Juan Carlos, el Leandro i el Daniel. Daniel, volia preguntar, m'ha aixecat el dit, doncs sí. Vinga, endavant.
Home, vull preguntar perquè
ha parlat del
Nadal, efectivament, el Nadal és una gran festa cristiana, després de la Pasqua, probablement la més important, o en tot cas més popular,
sí.
I festa de família, festa de concòrdia. Però justament aquest any ens coincideix, que coincideix, pràcticament coincideix, de que a Catalunya hi ha unes eleccions. Pocs dies de diferència. Una situació política en la que sabem que és tensa, que hi ha dificultats. Jo li vull preguntar un aspecte, no per els resultats electorals ni pels partits, que això lògicament sé que no li correspon, però sí amb els límits del món dels sacerdots. Què li sembla a vostè de que hi ha hagut uns centenars de sacerdots que han pres posicions polítiques en relació amb això? I bueno, inclús fins i tot hi ha dos o tres persones, diguem, eclesiàstiques que formen part de llistes, encara que sigui en llocs purament simbòlics. Sí. Creu que això, que anem bé en aquest aspecte?
Miri, jo he sigut capellà de poble més de 20 anys, he estat després vicari episcopal i bisbe, però conec molt bé la sensibilitat de les parròquies, sobretot de pobles. El que se li demana al capellà és que sigui un pastor, un pare de tots. I quan jo celebro l'Eucaristia, tant aquí a Barcelona com quan jo era capellà de poble, hi havia uns que votaven a un partit i els altres a l'altre. I tots se sentien acollits a l'Església, o tenien que sentir-se acollits. La idea política és és important, cadascú té la seva idea política i cadascú vota en consciència el qui creu que li representa millor. Però el capellà en això té que ser més universal i acollir a tots i no entrar en esta política partidista. Sí, la polis és la creació de la ciutat, la convivència entre tots, però no militar en una línia o en l'altra. Jo crec que això és molt important i en això tenim que ser molt curosos els capellans, els sacerdots, els preveres, els responsables d'una comunitat cristiana.
Però creu que canviaran una mica alguns, no dic ara ja, per les properes eleccions d'aquí 4 anys, que aquesta gent, aquests sacerdots, haurà canviat una mica, deixant de banda quina sigui la línia, que és igual això, que ja no farien una cosa semblant?
Bueno, això tindria que preguntar-li al que ho fa. Jo crec que la nostra postura té que ser clara, i això ho hem après de l'Evangeli i del Concili Vaticà II. Què diu Jesucrist? Quan li pregunten, tenim que pagar o no pagar al César els impostos? Dadme una moneda. I diu, de qui és esta moneda, esta cara? Del César. Pues dad al César lo que és del César i a Dios lo que és de Dios. Jo crec que aquesta actitud de donar a cadascú el que correspon, la política té un camp, l'Església té un altre, i saber treballar. I la gent que està en els dos llocs tenen que ser acceptada i acollida i acompanyada per el seu treball i les seves conviccions profundes religioses. I ajudar-los amb un compromís també polític, però això és una cosa ja més personal de cada persona, clar, de cadascú.
Leandro?
Sí, estamos aprovechando que estamos hablando de política, ¿no? Hace 2 meses, cuando la cuestión del debate soberanista estaba en su punto más caliente, hubo informaciones que hablaban de una petición expresa por parte del gobierno catalán de una mediación de la Iglesia, y en concreto se le citaba a usted y también se le citaba al abad de Montserrat, bueno, para intentar mediar en esta cuestión. Me gustaría saber qué quedó aquello, qué parte hay de cierto en todo este tema, y un poco las conclusiones que usted extrajo de esa, pues, de esa situación, ¿no? Si hubo o no hubo mediación.
Sí, no, a mí me pareció que era un momento tenso, que era importante poder ayudar a resolver en una línea de respeto de aceptación, de convivencia, de fraternidad y no de confrontación entre unos y otros. Y en la medida en que a mí me lo pidieron y yo estaba capacitado, pues me presté por el bien de la sociedad, por el bien de Cataluña, por bien de esta tierra a la que me siento yo ya tan vinculado y me siento como uno más, como un catalán más. Y yo todo lo que esté de mi parte por ayudar a la convivencia, a la fraternidad y a la paz, estoy dispuesto a todo. Y en eso hice mi esfuerzo. Bueno, el resultado fue lo que ha sido, pero yo digo siempre que la mediación se puede hacer cuando las partes están dispuestas, pero si uno no quiere avanzar más, pues se hace todo lo que se puede y punto, y uno se retira con mucha humildad. Y no tiene más importancia lo que haya podido hacer, lo he hecho con generosidad, por amor, repito, a esta tierra y a sus gentes, y bueno, el resultado pues está en el corazón de Dios.
Valero, Juan Carlos.
Sí, a mí me gustaría que como pastor de los católicos y cristianos catalanes diera un mensaje a los oyentes de cara a este día tan importante para nuestro futuro como es el día 21 de diciembre. Evidentemente no en cuanto a quién tendrán que votar, sino qué reflexión se tienen que hacer los católicos y cristianos de cara al día 21 para ejercer luego ese derecho de ciudadanía.
Hombre, yo creo que es un momento muy importante para el futuro de Cataluña. Venimos de una situación muy tensa, de una situación complicada. Nos ha dolido mucho la marcha de muchas empresas, de muchos bancos, y esto ha producido incertidumbre y dolor. He visto también que hay una cierta división también dentro de la sociedad, dentro de la familia, por cuestiones políticas. Todo lo que sea ayudar a avanzar en esa convivencia, yo creo que eso será lo mejor que podemos hacer. Por eso, a mí me parece que lo más importante es que ese día cada ciudadano ejerza su derecho al voto. ¿Para qué? Para pensar en el futuro. Que vote en conciencia, lo que él crea conveniente, lo que él crea conveniente. Pero yo desearía también que el resultado de esas elecciones sea siempre pensando en todos también, en el bien de todos, de toda esta población que merece un gran respeto y sobre todo, de alguna manera, que tengamos la mirada más en los más pobres y en los que se han quedado más en el camino del sufrimiento en todo este proceso, en todo este proceso que hemos vivido. Yo creo que esa mirada hacia los más pobres, hacia los más pequeños, nos tiene que guiar siempre en la paz y en la convivencia y en el respeto de todos.
Esteu escoltant converses com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona aquest dissabte amb el Dalí Larassa, el Leandro Lamor, Juan Carlos Valero, el convidat d'avui, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella. Senyor cardenal, vostè parlava d'això, del respecte, de que ens hem de cuidar tots amb aquesta societat que passa per moments complicats i difícils. Aquest 2017 ha estat per Barcelona i per Catalunya un any difícil, per això, pel tema polític, sobretot, i després també pel tema de la violència. No ens hem d'oblidar que el mes d'agost va haver un dramàtic atemptat a Barcelona, el dia 17 d'agost, atemptat jihadista. Després també va tenir una rèplica a Cambrils, a les comarques de Tarragona. Va ser una situació que va sacsejar la societat catalana, la societat espanyola. El senyor cardenal, com va viure aquelles jornades, el dia 17, la celebració dels funerals, que van ser molt sentits a la Basílica de la Sagrada Família? Quin record, quina petjada li ha deixat a vostè tot allò?
Per una part, el dolor, el sofriment, el patiment de tantíssima gent. Ens va col·lapsar el cor, aquest atemptat. Tots ens van volcar. Jo vaig fer, com tantíssima gent, aquest geste d'anar a visitar els malalts a l'hospital i un quedi impactat, me vaig quedar impactat, per una part pel patiment d'aquella gent. Molts eren també estrangers, quasi tots, alguns també eren musulmans, però aquesta acollida, aquesta solidaritat de la població de Barcelona i de tota Catalunya, jo crec que això els va marcar i ho van agrair moltíssim, ells. Primera cosa, pues, seria el desconcert que ens va crear aquest atemptat, no ho esperàvem, i te deixa sense aire dintre dels pulmons, i el cor paralitzat. Segona cosa, la solidaritat de la gent. Jo crec que això me va obrir molt els ulls i el cor per dir Catalunya té encara una reserva molt forta d'humanitat. I la gent estava disposada a acollir, a fer el que fos necessari. I quants metges, infermers o infermeres, quanta gent treballadora dels hospitals que estaven de vacances o que ja estaven jubilats, els n'anaven per a... Si per necessiten, aquí estic. Jo crec que això és importantíssim. I clar, això també ens té que donar una altra actitud de, malgrat tot, els musulmans, els estrangers, no són violents, que és l'altra lectura que tenim que fer. N'hi ha gent boja, n'hi ha a tot arreu. Aquests dies ho han vist com han matat també a una a Saragossa, de violència, per una cosa política. Vull dir que bojos us trobem per tot arreu, però la nostra actitud ha de ser l'altre, un estranger que professa una altra religió, és un germà meu, els tenim que estimar i crear un món de fraternitat, de solidaritat i d'unió també contra aquesta violència que s'exerceix envers els nostres germans. Això ho tenim que treballar i construir pau, sobretot un repte que tenim a les escoles. Jo crec que té que ser un lloc de, per a crear aquesta fraternitat i aquesta acollida d'uns i dels altres. Són estrangers, som tots germans, sí. I tots anem a escola i tots volem aprendre i tots volem construir una societat unida. Jo crec que això té que ser el missatge.
Allí el món musulmà també molt a dir, també té molt a dir.
Sí, també. Que, també, també.
Ja, aquesta gent que està fent mal, doncs...
Ells també ho senten i estan en contra, tenen que col·laborar. És més complicat tot el món del musulmà, això teníem que estudiar-ho tots una mica més, però en tot i en això, els grups musulmans, i quants n'hi ha aquí que m'ho han dit, nosaltres anem en contra d'aquesta violència. I això és admirable.
A mi me gustaría preguntarle al cardenal que ha sacado el tema de la enseñanza, de la importancia básica de la enseñanza para como el cemento de la convivencia, ¿no? ¿Qué opinión le merece desde el punto de vista de que la Iglesia tiene esta larga tradición educadora, que vuelva a plantearse el retorno de la filosofía a la enseñanza secundaria obligatoria, ya que los estudiantes no topan con el conocimiento humanístico hasta primero bachillerato y luego ya lo abandonan, y que se haya planteado volver a incorporarlo? Y luego, si considera que una de las reformas más importantes en nuestro país es una reforma educativa en la que no haya... si solo hay un libro de matemáticas para todas las comunidades, o de física o de biología, ¿por qué no hay un libro de historia para todas las comunidades y tenemos 17 libros de historia?
Sí. Quin debat? Quin debat li planteja al Valero, senyor cardenal?
És un tema interessantíssim, apassionant i molt interessant. Mire usted, yo creo que el futuro de una sociedad, entre otros lugares, se plantea sobre todo en la escuela, en la formación de los jóvenes. Eso es fundamental. Y claro, si solo centramos la educación en la cosa técnica, que es muy superficial, porque las grandes preguntas que se hace el hombre, ¿quién soy yo?, ¿qué pinto aquí en esta tierra?, ¿hacia dónde voy?, ¿qué esperanza tengo?, ¿qué hay más allá? Si todas esas respuestas, que no las da la ciencia, que no las da las matemáticas, que no las da ni la medicina, es la filosofía, es la ciencia humanística y la religión la que te da una respuesta a esas preguntas y que se han hecho la humanidad desde el primer momento en la Tierra. Si esto no lo trabajamos, tenemos robots que cuando llega el fracaso en el matrimonio, cuando llega el fracaso laboral, cuando llega el fracaso de la vida, de la salud, entonces no tienen palabras, no tienen respuestas y esa gente se hunde. Mientras que hemos visto a gente ante la dificultad, ante el problema, que tiene una visión humanista, que tiene una formación religiosa y que tiene una fe, esos tienen resortes para salir adelante y dar y crear esperanza. Yo creo que eso es muy muy importante. Por eso yo felicito ese retorno, y lo deseo y doy la enhorabuena, ese retorno de las ciencias humanísticas en nuestra formación. Y segundo, la reforma de la, del tema de enseñanza que usted me planteaba, yo creo que tenemos un reto en España y que no sabemos afrontar bien. ¿Cuántas veces se habla del pacto escolar? Claro, hay tendencias, los políticos gobiernan nuestra sociedad o regulan el gobierno de la sociedad, y toda la sociedad pedimos un pacto, porque hay sensibilidades distintas. ¿Por qué no llegar a un pacto? ¿Es que tan difícil es? Pero es que hay que ceder, para pactar hay que ceder, y al final todos ganamos. Yo soy muy de pueblo, y yo creo que me entenderán los radioyentes, quizá los de la ciudad menos, pero hace años se planteaba en la agricultura el gran problema de que tenemos pequeñitas parcelas de tierra, siembro aquí una cosa, siembro allá la otra, y estoy perdiendo el día yendo de un sitio para otro, y no tengo maquinaria para arreglarlo. Entonces se habla de la reforma agraria, de
la concentración parcelaria.
La concentración parcelaria. Exacto. Estos de Tortosa saben todo, ¿eh? Son listos como ellos solos. Viva esa tierra tortosita.
Visca siempre Tortosa.
Sí, señor, que os casi de allí. Digo, la concentración parcelaria, y yo recuerdo que en uno de los pueblos donde estuve de cura y empezaba, me dijo uno de los más ricos del pueblo: mire usted, en la reforma parcelaria yo he perdido una gran cantidad de tierra, es verdad, para poderla solidariamente compartir con los otros, pero he ganado en producción. A mí me impresionó aquello. Pierdo por un lado, gano. Y al final ganamos todos. Y el pueblo ha mejorado. Yo dije, chapó, esto es lo que... Y en los pactos tenemos que saber ganar y perder, pero ¿para qué? Para el bien de nuestra sociedad. Para el bien, en este caso, de los jóvenes, que es el futuro de nuestra sociedad. Ojalá esto los políticos lo entendiesen y lo viviesen.
Aquí li anava a dir, això ho han d'entendre els polítics,
¿eh? Bueno, ahora, enlazo con esto. Día 22. Es decir, estamos a...
Día de la lotería.
Día de la lotería, exactamente. Importante la lotería, pero más importante es otra lotería, la de la Concordia.
Exacto.
Mucho más importante, exacto, que el dinero, ¿no? Precisamente la Concordia, digamos, más construir puentes que poner trincheras, que es lo que hemos hecho en los últimos tiempos en Cataluña, desgraciadamente. En este caso, en este aspecto, que de alguna forma lo ha comentado ya, pero ¿qué puede hacer desde la Iglesia o de los laicos cristianos de cara precisamente a fomentar esta concordia en este futuro, digamos próximo, los próximos meses, de cara a que las tensiones creadas vayan disminuyendo?
Mire, yo creo que somos todos, desde Jesucristo, que es el príncipe de la paz, estoy hablando de los cristianos, Jesucristo es príncipe de la paz y es portador de la paz. Y los ángeles, cuando cantan el día de Navidad, el canto, porque acaba de nacer Jesucristo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Y el profeta Isaías dirá, bienaventurados los pies de los apóstoles que traen la paz, ¿verdad? De los mensajeros que nos traen la paz. Yo creo que estamos llamados a ser constructores de paz. Y ahí es donde tenemos que también aprender a pasar por encima de nuestros sentimientos, de nuestras ideas, y construir esa fraternidad entre todos. Mire, que al final cada uno ha votado a quien le ha parecido en conciencia conveniente, según su ideología. Pero a partir de ahora, a caminar todos juntos. Matiza a la izquierda, matiza a la derecha, matiza hacia arriba, matiza hacia abajo, pero todos somos ciudadanos, todos somos hermanos y todos tenemos que construir este ámbito de paz aquí en esta sociedad y no de enfrentamiento. Piense uno lo que piense. No te entiendo, no lo comparto, pero te escucho y te expreso mi opinión. Y vamos a construir todos esa sociedad nueva. Yo creo que este es el camino que tenemos que hacer, constructores de paz. Y esto exige mucha magnanimidad y mucha humildad por parte de todos. Yo no soy el que lo tiene todo en la mano, ni la solución, ni sé por dónde tienen que ir. Pero con humildad me cojo a tu mano y entre los dos caminaremos. Tú aportarás una cosa y yo aportaré otra. Ojalá esa magnanimidad y esa mirada humilde hacia mi propia persona y hacia los demás nos ayuda a construir ese camino de paz. Y a cabo, no nos quedemos como el puente de Aviñón, que quisieron construir el puente y se quedaron a mitad del... Yeah. Yo digo, ay Dios mío, a veces empezamos esa construcción de puente y se queda cortado a mitad, y digo, el puente de Aviñón, y a veces nos hacemos puentes de Aviñón aquí en esta ciudad.
Escolti, tot això que vostè diu és fantàstic si es pogués fer realitat, però els polítics viuen en un altre món, eh? Això també li dic, senyor cardenal.
No, home, no.
Però bueno,
són d'aquesta terra.
Sí, bueno, però, en fi, després del dicho, l'hecho y un trecho. Jo li volia, perquè per un moment, si li sembla el tema polític, li volia parlar de les vocacions, que Déu-n'hi-do el que costa que n'hi hagi, no? Si no m'equivoco, el passat mes d'octubre vostè va ordenar 4 nous capellans a Barcelona, no? I vostè parlava que era un regal. Escolti, tant costa això de que hi hagi gent que se li desperta la vocació de ser capellà, senyor cardenal?
Diu una cançó francesa: pour faire un homme, mon Dieu que c'est long. Per a fer un home, perquè neix molt petitet, per a fer un home se necessita molt temps, I els pares ho saben, això. I han fet tot el que han pogut i després el surt malament. I diu, m'he caigut tan esforç i m'ha sortit aquest noi una mica rebel. Bueno,
però sempre,
tot costa.
Sempre es pot reconduir la situació. Es pot cardenal, sempre, sí, sempre. Costa a vegades, però...
Però bueno, vosaltres els pares teniu molta paciència i molta estima als fills. Els estimeu malgrat tot. Sí. Contava el papa, puc allargar-me una mica?
Allarguis.
Sí? No sé si me renegaran després.
Parell de minutets, només. Va.
Bueno, un minutet.
En 2 minutets.
El papa contava l'altre dia una anècdota molt preciosa. Diu que després de dinar ell agafa algun llibre per llegir i de quan en quan llegeix els escrits de Sant Alfonso Maria de Ligorio, que conta virtuts de la Mare de Déu i després posa un exemple. I diu que un dels exemples és que al sud d'Itàlia, a Calàbria o no sé on, ell no se'n recordava tampoc, hi ha una Mare de Déu a la que li diuen la Mare de Déu dels mandarinos, perquè en aquell poble hi ha moltes mandarines, molts mandariners, i li tenen una gran devoció. I diu, sobretot, els granujas, los granujas, le tienen mucha devoción, deia el papa. I diu, la Mare de Déu es posa a la porta del cel, al costat de Sant Pere, per a veure la fila, la cua de gent que entra al cel, i quan veu en aquests granujas, amb la mà els fa, marxeu, 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 marxeu de la cua, i els retira fora. I per la nit, quan ja Sant Pere ha marxat, ja no està a la porta del cel, va la Mare de Déu i diu, ara hi podeu entrar, que no està Sant Pere. I els entruïda el cel. I la Mare de Déu diu, miri, és que és tan preciós això, que és la teologia més profunda. Una mare no deixa mai de pensar i buscar el bé per seus fills i per seus fills. Jo crec que això és molt important i no sé per què em preguntaves.
El tema de les vocacions.
Ah, les vocacions.
Els 4 del passat mes d'octubre deia vostè que era un regal, no?
És un regal.
I tant costa que hi hagi vocacions noves?
Costa, perquè tenen que estudiar uns quants anys. Però sobretot costa que dintre del seu cor, primerament, obriguen les portes totalment a Jesucrist, que és la fe. Si no hi ha fe, no pot hi haver vocació. I segona cosa, que escolti un amb senzillesa i amb un cor també exemplit, que escolti la veu que diu del Senyor, vine i seguis-me. No et quedis per ahí. I hi ha alguns que diuen, jo l'he sentit però no m'agrada. Dona una resposta. Bueno, aquest és el repte que tenim, que n'hi havia de fer, que no sempre n'hi ha, i segona, que escolti la veu del Senyor. Però Déu sempre crida. I hi ha joves que diuen, jo no vull escoltar aquesta veu, però al final és més poderosa la veu de Déu que el seu cor, que diu, em nego a seguir a Jesucrist. I al final el segueixen. I molts, molts, molts d'aquests seminaristes, per no dir tots, que han fet ja una carrera, que han tingut inclús nòvia, però al final han dit, però Déu és més poderós que el meu interior, la meva resistència. Déu és més poderós, i han dit sí, i estan contentíssims. I tots els seminaristes en aquest moment que tenim a Barcelona,
quants hi ha,
diòcesi de Barcelona, 30,
30.
30, tots tenen ja la carrera acabada. Tenim psiquiatres, tenim advocats, tenim enginyers de camins i ponts, tenim de tot. O sigui que de cara al futur tindrem uns capellans que igual faran un pont, que te tractaran psicològicament. Gràcies a Déu tenim bons seminaristes i jo espero que l'any que ve puguin entrar uns quants més que escolten també potser aquest programa i que dubten, però sigueu valents i digueu sí a Déu, que no t'arrepentiràs mai.
Molt bé.
Sí. Perdó.
Valero y Leandro, vinga.
Sí, jo le quería preguntar, más que nada, para que aclare
una confusión derivada de probablemente de, del nomenclator, pero que muchos católicos en Cataluña y en el resto de España se han preocupado al oír la conferencia episcopal catalana. Quisiera que me explicara un poco cómo la génesis de esa expresión y si existe la conferencia episcopal catalana.
Bueno, dentro de la conferencia episcopal española, dentro de la nación española, hay lo que se llama provincias eclesiásticas y regiones. Es decir, un grupito de diócesis, evidentemente ahí no estoy hablando del obispo, el representante de la diócesis que es el obispo, un grupito de obispos en un entorno, por ejemplo, para entendernos, todo Aragón, cuando era obispo de Aragón, pues nos reuníamos los obispos de Aragón y planificábamos algunas acciones, reflexionábamos sobre la situación que nos afectaba a todo Aragón y ya está, y le llamábamos la provincia eclesiástica de Aragón. En Cataluña existe desde años y años y años lo que se llama la Tarraconense, que es todas las provincias que comportan Cataluña bajo el primado de Tarragona, que es la iglesia primera, ¿verdad? De casi de España, diría yo, junto con Toledo, serían los primados. Bien, y se llama Tarraconense, pero al reunirse varios obispos, muchos le llaman eso, pues parece la conferencia episcopal, y le llaman la conferencia episcopal catalana. Bueno, porque son obispos catalanes, pero también podrían decir la conferencia episcopal aragonesa, la conferencia episcopal valenciana. Yo creo que eso es un término que no está reconocido por derecho en la Santa Sede. Pero bueno, se emplea ese término y no pasa absolutamente nada. Pero jurídicamente no habría que emplearlo, sino que es la Tarraconense, la iglesia que peregrina aquí en Cataluña, que se reúne para coordinar todo el trabajo que estamos haciendo. Yo no estoy en contra de eso, absolutamente. No. Es más bien, nos unimos, trabajamos juntos, nos queremos y programamos todo para bien de estos cristianos y de esta sociedad que peregrina en Cataluña.
Més, històricament sempre s'ha dit conferència episcopal tarraconense.
Sí, tarraconense.
Leandro.
Sí, és una qüestió que comentàvamos antes de abrir micrófonos, però que creo que el público que nos está escuchando seguramente es un tema que le interesa, ¿no? Hablaba antes, ha citado la figura del Papa, y estoy seguro que muchos oyentes les gustaría saber, alguna vez veremos al actual Papa, el Papa Francisco en España, se le espera, se está trabajando en ello.
¿Qué más desearíamos, verdad, los católicos que estamos aquí en esta tierra y en toda España, verdad, que viniese a nuestra tierra? Yo siempre digo, a ver si puedo en algún evento europeo que organiza el Vaticano, decir, pues tráiganlo a Barcelona. Es una ciudad muy grande, muy acogedora, que tiene muchas instalaciones que sería capaz de atender. Además tenemos la Sagrada Familia, que acoge allí a muchas. Pero yo, conociendo un poquito las preferencias del Papa, que eso lo ve cualquiera, todos los viajes que ha hecho hasta ahora prácticamente fuera de Portugal o por el 150 aniversario de la... 100 aniversario de las desapariciones de la Virgen, fuera de eso... Yo creo que, mira por dónde...
Mira, un telèfon que ens interromp,
Igual és
això, s'agafa i es desactiva, senyor cardenal, així de ràpid, ja està. No, això és el rigorós directe, el telèfon,
Eso es lo que creo que dice, dejar el móvil abierto, pero bueno. Digo que, viendo los viajes que hace el Papa por todo el mundo, cómo él tiene una preferencia por las zonas más pobres, más desprotegidas, donde los cristianos son más perseguidos, donde hay un problema de una raza, incluso... que no es católica, que tiene una religión, en este caso, por ejemplo, musulmana, cuando ha hecho su último viaje, y poner en evidencia, de alguna manera, a esa gente para que las miradas del mundo vayan hacia esos pobres y digan, ojo, no os olvidéis de los más pobres, que es lo que, de alguna manera, el Evangelio nos dice. A los pobres los tendréis siempre con vosotros. Miradlos y ayudadles. El Papa, de alguna manera, hace esto, que a mí me parece precioso. Precioso, porque son los que menos atiende nuestra sociedad a veces. Y él ha ido ahí a Indonesia,
a la antigua Birmania,
a Bangladesh, estuvo también en la República Centroafricana, es decir, ha ido a los sitios donde hay más persecución, hay más problemas, y además que se puede jugar la vida, porque le dicen, no vaya, que es muy peligroso, a por todas, es igual. También sería bien hermoso morir por una causa tan noble como es extender el Evangelio y defender a los más pobres. Felicito al Papa por esa, aunque no venga a España, que me gustaría que...
De todas maneras, señor cardenal, pot tenir una oportunitat, queden uns quants anys encara, però el 2025, si no passa res, d'estar enllestida, acabada la Basílica de la Sagrada Família.
Sí, espero
encara
que
uns quants
el Papa,
anys, però,
Francesc,
pot ser una bona
continuï
ocasió,
i que
eh?
Jo continuï d'arribar, no, perquè llavors el compromís jo ho faré ara, el resultat no ho sé.
Bueno, s'ha d'intentar, s'ha d'intentar.
I és optimista sobre que s'acabi la Sagrada Família?
Jo crec que sí, les obres van per bon camí, avancen molt ràpidament, es treballa molt bé. I torno a dir això que sempre he après aquí a Barcelona, que és un gran miracle que tants anys construint la basílica i no hi ha hagut mai un accident. La Mare de Déu, la Sagrada Família, deu protegir. Sí, sí, us deu protegir.
Molt bé, esteu escoltant el Converses, com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb Leandro Lamor, Juan Carlos Valero, Daniel Arasa, el convidat d'avui, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella. Estem a Nadal pràcticament. Cada any li pregunto pel mateix, senyor cardenal, em dirà, però bueno, el tema del pessebre del passeig Sant Jaume.
És curiós.
L'ha vist vostè?
Sí, avui he passat per allà i he vist...
Digui'ns.
Està una mica altet, però he vist que això m'agrada, que sigui l'original que sigui, sigui el modern que sigui, sempre apareix la Mare de Déu, el nen, l'infant Jesús, que trau les mans, les manetes, les trau d'allí de la seva cuneta, la cuna, la seva cunita, i representa això, i estan els angelers també. Jo dic, bueno, almenys no és un naixement del sol, un naixement de l'emperador romà, sinó que és el naixement de Jesucrist, i això ho reconeixem tots. Gràcies als que ho deien i que no lleven aquesta imatge, que és molt important, que nosaltres som d'una cultura i d'una civilització cristiana que ha marcat la nostra història, que ha marcat la nostra vida, que és el naixement de Jesucrist, la passió, mort i de resurrecció de Jesucrist, però el naixement de Jesucrist. Felicito també el qui ho hagi fet. Potser m'agradaria més el clàssic naixement, del de tota la vida, que hi ha pastorets, hi ha... Però
al costat de l'Ajuntament
de la catedral. Va. I molta gent van i veuen el clàssic i el modern. Va. Però tots dos representen a Jesucrist i el seu naixement. Jo crec que això és el més important.
Molt bé. Més preguntes,
sí,
Daniel?
No, pues lligant en això, la presència de Jesús a la societat. Per suposat, el pessebre ho és, però hi ha un aspecte que són les persones d'aquesta presència. Abans he parlat del pla pastoral, però a més el pla pastoral, que pot ser una cosa, diguem-hi, dirigida de forma molt directa per la jerarquia, quan el que és la participació dels cristians a l'apostolat, hi ha una apostolat personal de cadascú, que algú pot fer i no necessita que directament li digui participa en tal activitat de la parròquia o del que sigui. I en concret lligant-ho a la situació de la societat. Presència dels cristians a la vida pública. Vostè està content de la presència dels cristians de Barcelona, de la diòcesi de Barcelona, a la vida pública?
Jo desitjo que cada cristià primer no tingui por de manifestar-se cristià. No té que anar d'una manera provocativa pel carrer, jo soc cristià, portar un cartell que digui jo soc cristià, no. Però que no amagui la seva condició de cristià. Tant a la vida pública, a la vida política, que a vegades un és cristià i vota coses que van contra la religió. Bé, això no pot ser. O eres cristià o no eres. Coherència, coherència interna. I després, l'àmbit sobretot també de la universitat. N'hi ha molts universitaris, molts professors a la universitat que són molt creients, que són practicants, però que no es manifeste mai aquesta reflexió cristiana que ens agradaria, que podríem fer un bon servei. I després està tot el tema de la vida família, de la vida familiar. La família cristiana aporta un bé a la societat. Aquesta unió, aquesta fidelitat, aquesta educació dels fills, aquest respecte pel malalt, pel moribund, pel el que té que néixer, el respecte de la vida. No tinguéssim por de manifestar-nos creients i no tinguéssim, com diria jo, el desig de fer el que políticament és correcte. Avui és, aquest és el pensament de tot el món, doncs nosaltres també, i la condició de cristià l'amago. La vida cristiana no és per a guardar-la a la sacristia o al lloc de la catequesis, és per manifestar-la al mig de la societat. Tan de bo que ho poguéssim fer tots i tan bé que ha fet aquesta fe cristiana que ens ha construït una Europa lliure, democràtica i solidària. I sobretot pensem, la comunitat europea després de la guerra, que estava destruïda a Europa, qui la posa en marxa en comunió i solidaritat? Són els cristians de Gasperi, Schumann, tots aquests,
Adenauer,
que eren creients i que volen construir una societat democràtica en pau amb aquests arrels que venen del cristianisme. Jo crec que això ho tenim que fer i potenciar molt més.
Hem d'acabar, senyor cardenal, el programa el conversa d'aquest dissabte. No m'agradaria acomiadar-lo sense que s'adrecés als oients de la cadena COPE Catalunya i Andorra com hem de viure el Nadal i què els desitja per aquest Nadal a tots els oïdors de COPE i als catalans i espanyols en general.
Quants minuts vam deixar?
Un minut, senyor cardenal.
Oye, volia contar un cuento.
Esprit de síntesis.
Volia contar un cuento.
Si el senyor director m'ho permet.
Ho puc contar. Miri, jo crec, per a respondre a la seva pregunta, per a viure el Nadal, deixa'm contar un cuento que els agradarà als oients. Hi havia un poble, no sé si era de Catalunya, d'Aragó o era d'Estats Units, un sabater molt creient, que pregava tots els dies. Tenia a la seva casa un racó, una imatge de la Mare de Déu, encenia una candela, una espelma, i resava un ratet cada dia a Nostre Senyor, a la Mare de Déu, el dematí i a la nit. I li va dir al Senyor, mira, tants anys que parlem els dos, tanta confiança que te tinc en tu, quan m'agradaria veure't cara a cara i poder parlar i conèixer-te una mica. I això li deia un dia i un altre i un altre, i un dia li va dir el Senyor, diu, mira, pues, aquest desig t'ho concediré. Demà jo aniré a la teva casa, a la teva sabateria, a visitar-te. Es va posar contentíssim i va preparar el dinar, era viudo, va preparar el dinar, un bon dinar, per si en cas venia l'hora de dinar, va netejar tota la casa i també la sabateria perquè estigués tot ben ordenat, i es posa ja tot nerviós al punt del matí i a veure quan ve el senyor. Pum, i s'obre la porta. Ja està aquí el senyor. I entra el tonto del poble, el tontet del poble. Entra, bon dia, vinc aquí a estar un rato amb tu, i l'altre nerviós. A veure si ve el senyor i aquest li agafarà tota la conversa, el senyor se centrarà en ell i no tindrà temps de parlar-li. Mira que tinc molt treball avui, i el va despatxar. Al cap del rato, plin, s'obri la porta i entra una dona d'una vida fàcil, no molt recomanable moralment, i entra a buscar la seva sabata que tenia per arreglar i li diu, sí, la tinc arreglada, molt bé. Quan val? No, per tu és gratuïta, que tu no tens molts diners. Vinga, l'estimava molt. I li dona, però a veure si marxa pront, perquè no vull que vingui el senyor i no em trobi en aquesta dona de vida irregular. Bueno, total que la despatxe, i al cap del rato entra un altre del poble, també a buscar les sabates, va portar-li per arreglar, i també el mateix. A veure si acaba pront, i va passar el matí. I arriba l'hora de dinar, i tot trist, es posa a dinar el sol, no ha vingut el senyor, estic decebut, bueno, encara queda la tarda. I al final del dia no havia vingut el senyor. I se'n va al racó de pregària i li diu, senyor, estic molt trist. Tu m'havies dit que vendries, no has complert la paraula, estic molt decebut amb tu. I diu, però de què? Si he vingut 3 vegades i tu no m'has recebut. Nadal, germans, us desitjo a tots un bon Nadal, no n'esseu sol a veure en Jesús a la cova, al naixement, que està allí preciós. Tenim que tindre un naixement, un Belén a la nostra casa, però recordeu que el teu marit, la teva dona, els teus fills, el veí, aquest que no estimes, el més pobre, és presència del Senyor. I el Senyor neix en ells i et ve a visitar en ells. En la medida que l'acollim, acollim a Déu. Lo que hagáis a uno de mis hermanos más pequeños, a mi m'agraceix. Bon Nadal.
Gràcies, cardenal Omella, per estar avui amb nosaltres. Bona tarda i molt bon Nadal. Gràcies també al Dalí Larassa, al Leandro Labor, Juan Carlos Valero. Tornem dissabte que ve, com sempre, a Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra. Bona tarda, que vagi bé, adeu-siau.